Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes un dia més al de Tertúlia de la Televisió, al Des d'aquí, on parlem dels temes d'actualitat des d'aquí, des de la Garrotxa. Avui m'acompanyen la Marta Muntada, en Pep Planelles i la Jèssica Oliveres. Benvinguts a tots tres. Abans d'entrar en matèria, però, fem un cop d'ull als diaris, amb qui han entrat els diaris avui, aquest dimarts. La Vanguardia, per exemple, destaca en portada la campanya de la renda, que comença precisament avui. El diari destaca, entre altres qüestions, que la campanya aquest any obre més diferències entre autonomies. Per exemple, Madrid, Andalusia o Galícia pagaran menys impostos en operar la deflactació sobre el tipus econòmic. I El País, parlant d'impostos, destaca Ferrovial, que s'arrisca a un cost fiscal milionari pel seu trasllat. Recordem que la constructora anunciava el trasllat de la seva seu fiscal, actualment a Madrid, als Països Baixos, destinació habitual de multinacionals que volen pagar menys impostos. El periòdico destaca en portada el capital de l'Estat, Madrid, que assegura que té la meitat de deute que Catalunya, però un cost similar. També encapçala la portada d'aquest dimarts l'empat del derbi català entre el Barça i el Girona. L'Ara ha parlat avui d'energies renovables amb el titular Catalunya obté el 30% dels fons per projectes de biogàs. Instal·lacions catalanes de gas renovables rebran prop de 23 milions d'euros dels fons europeus. I El Punt destaca que Catalunya genera el 60% de la producció farmacèutica. De fet, concentra gairebé la meitat de les plantes de producció de fàrmacs de tot l'Estat. I destaca que la majoria de les empreses d'aquest sector són familiars. I per acabar, el diari de Girona destaca en portada temes econòmics. La millora de l'ocupació i les pensions, que van elevar les retencions per l'IRPF i l'augment del consum i la inflació, van omplir les arques de les administracions com no ho havien fet mai. Els impostos superen per primera vegada els 2,5 milions d'euros a la demarcació. I ara sí, entrem en matèria. Comencem parlant de Setmana Santa. Unes vacances que han anticipat l'escenari que es preveu de cares a l'estiu en xifres rècords pel que fa a tot Catalunya. De fet, a la Garrotxa, l'ocupació hotelera ha crescut un 2% respecte a l'any passat, més o menys un 70%. Llavors, el que és una molt bona notícia pel sector econòmic, com es viu per la gent que viu en aquests territoris? És a dir, per exemple, fa només uns dies la Guàrdia Urbana de Barcelona havia de desallotjar prop de 1.300 persones als búnquers del Carmel de Barcelona. Ens hem convertit en turistes turistofòbics? Qui comença, va?
Marta, va.
Va, vinga. Bueno, crec que no hem de ser turistofòbics, però sí que buscar una mica l'equilibri, no? Perquè el que és una magnífica notícia, perquè el turisme és un sector importantíssim i que ens interessa a tots per l'economia i que ha transformat zones, perquè hi ha zones de Catalunya que s'han transformat gràcies al turisme i gràcies a això molta gent en viu. També hem de fer que allò que volem potenciar no l'acabem destruint, no? I ens hem d'allunyar de modes de turisme que portin massificació i que destrueixin allò que volem que produeixi, no? I amb respecte. I, no sé, parlem molt de turisme de qualitat i aquestes coses, però crec que és el que hem de buscar, eh? És el que hem de buscar, un turisme de qualitat, que no vol dir un turisme d'alt nivell adquisitiu, sinó un turisme respectuós, un turisme amb uns objectius que siguin, bueno, allò que diuen més viatgers que no turistes, no? No anar a buscar un aparador, sinó anar a compartir un espai, no? No sé com ho veieu, però...
Jèssica, tu que ets internacional.
Jo la veritat és que comparteixo la teva opinió i sí que potser hi ha punts puntuals, com per exemple els búnquers del Carmel, que sí que són zones que normalment estan visitades també per gent molt jove, no? Són generacions bastant joves, turista doncs, universitari o de la dècada dels 20. No? Clar, són punts concrets. Llavors, quan parlem de potser un nivell més general de territori, potser no ens trobem tant en problemes tan locals. No? Jo crec que a nivell d'internacionalitzar, per exemple, a Barcelona, a nivell de campanya ho han fet molt bé, necessitem doncs, obrir-nos i acollir doncs, el turisme, ja que continua sent un dels plats forts de la nostra economia, no? Tant a nivell de Catalunya com d'Espanya, i denegar això seria un error a nivell econòmic. Llavors sí, doncs, estic d'acord amb el que diu la Marta, no? Estar a ser conscients de que, sobretot per exemple aquí a casa nostra, la Garrotxa, estem parlant d'un doncs, territori molt, molt delicat, no? A nivell d'espais naturals, per tant també s'ha de mirar de quina manera es busca aquest equilibri per poder doncs, preservar el que és la naturalesa i precisament l'espai tan bonic que tenim, però continuant doncs, acollint la gent que vingui de fora.
Sí, a més el problema tal com dius se situa més en llocs puntuals. Clar, a més ara tots som esclaus de les guies Michelin, aquestes, tothom es posa a internet què veure a Barcelona en 5 dies i tothom acaba a la Casa Batlló, a la Pedrera. El dia que va sortir la guia Michelin, per exemple, el famós bar Juanito del Mercat de la Boqueria, van espatllar el Mercat de la Boqueria perquè només veus gent que van a veure el bar Juanito. Clar, aquesta massificació en llocs concrets, els que viuen allà, els hi han destrossat la vida, perquè jo tinc amics que viuen al Born, a la zona del Mercat del Vall, clar, no es pot ni caminar, tot està, que sí, Mare de Santa Maria del Mar, que sí, i bueno, aquí sí que hi ha un autèntic problema, que han de mirar a veure de com fer-ho per limitar això. Mira, a Venècia mateix es van trobar que resulta que el mes d'agost per entrar a Venècia tens que per internet demanar una entrada, com aquell qui diu, i et donen unes hores, no? Però realment jo penso que els polítics han de mirar d'anar arreglant les coses. Jo vaig veure que aquí a Olot, problema de la Fageda, que és allà on ens ve la massificació, vaig veure que les preses estan preparant un terreny allà a la zona del Corb, que volen fer com un gran aparcament, amb zones de lleure pels nens, amb lavabos, i volen intentar que la gent també vagi a la Fageda caminant per la zona del Corb, per evitar aquella entrada tan grossa que hi ha. Bueno, és un problema que tenim que com digueu, econòmicament ens ha salvat. Realment, si mires el PIB de Catalunya de fa uns anys, el 60% era la indústria, i en aquest moment la indústria és un 25%. O sigui, que hem de mirar d'anar-ho torejant com puguem.
Sí, i sobretot també intentar crear, diversificar, no?, per evitar punts de massificació. Perquè sí que és cert que quan vas a la Garrotxa, per exemple, s'ha d'anar a la Fageda, no?, però també hi ha molts altres espais, no?, i potser si diversifiquem una mica evitarem això, perquè al final tampoc acabes disfrutant. Si massifiquem la Fageda, el que anem a buscar, ja no li trobem. No? En canvi, potser podem fer rutes de caminar per altres llocs que trobarem el mateix que trobaríem a la Fageda i serà molt més agradable i potser encara pot venir més gent i tot.
Sí, el problema és que quan demanes, quan mires la gent que ve a la Fageda és perquè tothom sap que a Olot hi ha la Fageda. No saben que hi ha el Firal o que hi ha no sé, ara poder conèixer l'Espai Cràter si se'n fa publicitat per la gent. Olot, la Fageda, és aquelles coses que, Palamós, les gambes, saps? Ara per fer una mica de...
Sí, sí.
Hi ha uns estereotips i la gent ve aquí a coses concretes, no? Com Barcelona, jo, francament, davant de la Casa Batlló i davant de la Pedrera, és quasi és còmic, el mes d'agost veus allà sí, 500 sí. persones fent fotos.
Sí. I, bueno, i és una situació que diria de tot l'any, no? Vagis el mes que vagis, Barcelona s'ha sí. massificat d'una manera sí. que ja no és a nivell temporal. Per exemple, Madrid sí que hi ha èpoques, per exemple, l'estiu, doncs que la gent de Madrid marxa, se'n va a la costa i la ciutat queda més o menys buida, però Barcelona és constant, hi ha una renovació constant de gent, no, no es queda mai buida la ciutat. Clar, després d'això porta inconvenients en certs llocs que acaben sent sí. els més típics que la gent vol visitar.
Vaig veure un article al diari d'un catedràtic de la Universitat de Girona que deia que de Barcelona, quan ve, per exemple, Setmana Santa, marxen 400.000 persones i només n'entren 200.000 de turistes. Però clar, els 400.000 que marxen s'escampen per tot el país i els 200.000 que arriben van tots a 6 llocs, que són els que surten a les guies. I clar, aquest és el problema que es produeix.
I anem cap a un nou model de turisme, és a dir, un turisme més sostenible. Per exemple, ara dèieu això de desestacionalitzar una mica el turisme. Aquí a la Garrotxa el que s'ha vist sobretot aquests últims mesos o aquest últim any és que s'ha desestacionalitzat el turisme, i és a dir, que no només hi ha un turisme de tardor, per exemple, que seria l'època més típica que la gent visita la nostra comarca, sinó que ja és una mica tot l'any. Com es pot evitar això, que hi hagi tant turisme, o evitar situacions com, per exemple, Barcelona, a la Fageda, per exemple?
Clar, aquí a Olot, quan jo era jove, les vacances es feien al juliol, i inclús els hi anava bé per tots els això de la costa, perquè juliol i agost tenien ple, inclús fins a mig setembre, allargaven molt la temporada. Aquesta velocitat que ha anat creixent la vida econòmica, que fa que les empreses que feien vacances al juliol aquí a Olot van tenir que anar a l'agost, perquè si no es trobaven que quan començaven a treballar a l'agost les empreses que necessitaven ells estaven de vacances i tothom ha concentrat les vacances els 30 dies d'agost. Això fa que la gent que només pot fer vacances a l'agost o els 5 dies de Setmana Santa o els 5 dies de Nadal, bueno, aquests dies és impossible, tot està planíssim. Esclar, llavors això com es pot desestacionalitzar? És difícil, perquè podries dir que les vacances es fessin juny, juliol i agost, però és que, esclar, les empreses s'haurien de posar d'acord i és molt difícil. En aquest cas ha manat l'economia.
Sí, és molt complicat, però no només crec que és un problema d'aquí, perquè tota Europa crec que passa el mateix. Tots segurament hem anat a Roma o a París i ens hem trobat amb cues als llocs punta que dius, bueno, és impossible, no? Però clar, és que tots tenim les vacances els mateixos dies i tots a l'estiu busquem sol i a l'hivern busquem una mica de muntanya, no? I el que dèiem una mica abans, no? El que hem de fer és intentar buscar un altre model més ampli, no? Que quan anem a Roma no només anem a la Fontana, o quan anem a París a la Torre Eiffel, i aquí igualment, no? A nivell local també, ampliar perquè puguem anar-hi tots. I també potser allunyant-nos del model que nosaltres sempre diem, el model de Dragon Khan, no? amb tots els respectes per PortAventura, però no buscar només aquell estímul tan important, no? Sinó que buscar una cosa molt més tranquil·la. No? Qui ve aquí doncs, pot fer tres o quatre coses, diversificar molt. No?
Sí, també hi ha, jo crec que cada vegada més models diferents d'empresa, no? I això pot acabar a la llarga creant un impacte també diferent a nivell d'aquestes estacions de turisme. Per exemple, gent que treballa des de casa, i ara que les caravanes i rules s'han posat també tant de moda, és una manera doncs, de viatjar mentre estàs treballant, no? I la gent comença a intentar, dintre del possible, evitar viatjar quan hi ha més massificació, perquè sí. Ni tu disfrutes ni vols estar fent una hora de cua per entrar a un lloc concret, no? Per tant, jo crec que si el model d'empresa a poc també va canviant i s'estan donant doncs, més compatibilitats tant a nivell professional com personal i que hi hagi doncs, aquesta harmonia de les dues vessants de cada persona, potser podrà fer també un impacte positiu a l'hora d'evitar la massificació del turisme en una època molt concreta.
Com veieu la Garrotxa en aquest sentit? És a dir, creieu que va en una bona línia?
Jo crec que sí, vull dir, jo crec que si es pogués trobar un balanç que tot l'any hi hagués turisme, el que crec que provocaria seria una estabilitat econòmica, és a dir, tot el diner que entra a la comarca seria més o menys constant a tot l'any, no? Hi haurien doncs, certs pics, perquè sempre hi haurà pics, però que hi hagi doncs, un influx de diner constant, i sobretot si hi ha turisme que més o menys ja està ambientat a que buscar alguna cosa rural, buscar alguna cosa de la naturalesa, de connexió, viatge d'una doncs, forma menys contaminant, etc. Jo crec que també és un turisme que potser encaixa més, no? En el que té que oferir la Garrotxa.
S'està intentant, perquè es fan moltes visites a cases de pagès que ensenyen, doncs, fan visites guiades. L'Ajuntament ha muntat ara un parell de visites guiades per la ciutat. Em sembla que es visita inclús el cementiri i coses. Es van intentant coses. Clar, a Olot jo penso que no ens ha arribat el problema de la gran massificació. Tenim aquest cas puntual de la Fageda, que bueno, si es dona aquesta solució de poder entrar per dues bandes, potser també se suavitza, però bueno, jo penso que el problema gran que hi ha en altres llocs, més aquí encara no ens ha arribat.
també és important buscar aquesta estabilitat durant tot l'any pel tema dels treballadors, no?, d'aquest sector, perquè fa pocs dies sortien a portada de diaris que era preocupació pels empresaris de que no trobaven treballadors pel sector, sobretot qualificats, no? Però clar, si només els hi donem una feina molt puntual, uns mesos, poc estable, molt estressant, uns dies amb una remuneració que a vegades no compensa, per tant, també és important trobar aquesta estabilitat per això, no? Perquè també el personal estarà molt millor.
La diferència, la Garrotxa, a diferència, per exemple, de la Costa Brava, per exemple, sí que té un turisme molt, molt centrat en els mesos d'estiu, que en canvi, no sé, per exemple, el desembre a la Costa Brava, doncs, poder no té tant d'atractiu com el mes de juliol, però en canvi aquí a la Garrotxa sí que paratges de natura, no?, tenen la seva bellesa, no?, tant de gener com de desembre. Suposo que això també ajuda, no?, a poder diversificar una mica el turisme.
El turisme de Platja d'Aro, per exemple, això ja s'ha desmadrat de tal manera que el que ha conegut Platja d'Aro a les seves èpoques bones, en aquest moment és com una disbauxa, s'ha quedat un gran carrer de botigues, és com un parc temàtic, ja Platja d'Aro ja és una altra història, no? Llavors això ja és una problemàtica molt concreta d'aquests llocs que a l'estiu es massifiquen d'aquesta manera. Però bueno, també veig que s'han anat adaptant, hi ha un gran hospital a Palamós, que no hi seria si no fos per aquesta massificació dels mesos d'estiu, hi ha molts hotels, bueno, també la zona es va adaptant a la visita que té, no? Jo crec que aquí a Olot aquest problema no el tenim, jo crec que tenim els hotels que hem de tenir, jo penso que està tot bastant equilibrat, i jo crec que aquí de moment encara estem tranquils, eh?
Creieu que la pandèmia ha afavorit aquest model de turisme més sostenible? És a dir, ha estat un punt d'inflexió respecte al turista? És a dir, és un turista diferent el del 2023 que el del 2019 o el del 2018?
Bueno, hem fet passes, però crec que hem d'avançar bastant més, eh? Perquè agafant el que comentaves de les autocaravanes, em sembla molt bé, però hem d'avançar molt, perquè el que no podem fer és dir, bueno, anem amb autocaravana, que és més sostenible, i després veure aquelles massificacions d'autocaravanes al Delta de l'Ebre, que jo no... Allò no és sostenible i és impossible. O sigui, no pots anar a veure natura massificant la zona d'aquella manera, per l'entorn, pels propis que estan allà, que tampoc han d'estar còmodes. I per tant, bueno, s'ha de trobar aquest equilibri, perquè encara que diguem sostenible, si està massificat no és sostenible. I també la cura de l'entorn, sí, es fa molt més de turisme, de natura, però també hem de vigilar molt més perquè nosaltres ens hem trobat, vivim en una zona molt rural i tenim turisme rural i l'entorn es descuida moltíssim. Hem de passar després darrere a treure deixalles diàriament i per tant, bueno, és dir, sí, faig turisme sostenible, però el turisme sostenible també implica cuidar a l'entorn.
I ara canvio radicalment de tema, però segueixo parlant de la Covid. Els més damnificats per la pandèmia han estat els més joves. Segons ens explicava fa uns dies en Jordi Feu, sociòleg de la Universitat de Girona, els estudiants estan com relaxats, com despistats o apàtics. Creieu que això s'ha incrementat per culpa de la pandèmia o és que ja ve d'abans? És a dir, és una problemàtica del jovent ja d'abans?
Jo crec que a nivell de salut mental ja venia d'abans, portem molts anys amb aquest problema, el que passa és que no s'ha parlat, no, públicament, ha estat sempre com un tema tabú que se tapava i se minimitzava. Llavors, degut a potser noves generacions, xarxes socials i sobretot la pandèmia, s'ha com visualitzat un problema que ja era existent. Però és obvi que una pandèmia de tal magnitud com la que hem viscut, amb les conseqüències que ha tingut, amb unes persones que s'estan desenvolupant, que estan intentant trobar qui són, què volen fer en la seva vida, sota una pressió dels estudis, tant a nivell d'educació obligatòria com potser doncs, superior, fa que encara s'incrementin més doncs, aquestes malalties o aquestes trastorns. No? I jo crec que és normal que hi hagi hagut unes conseqüències i amb els que potser doncs, es veu més un impacte real ha estat amb els més joves perquè encara no tenen una vida establerta. No? Els que ens considerem doncs, ja més edat adulta, ja més o menys tenies doncs, la teva estabilitat, la teva rutina, saps qui ets, saps amb qui te relaciones. En canvi, totes aquestes coses és com una incertidumbre total o absoluta quan estàs doncs, en períodes de desenvolupament, tant d'adolescents com de gent jove. No? Per tant, jo crec que sí que, òbviament, hi ha hagut una influència per part de la pandèmia i s'està veient ara les conseqüències.
Sí. Què n'opineu?
Jo veig igual que tu. Jo, l'impacte que pot tenir en un nen o en un adolescent això que ens ha passat d'aquesta pandèmia, jo sempre dic que aquelles pel·lícules futuristes que vèiem fa uns anys, ara ja només falta, l'única cosa que ens falta és que un dia arribi una nau i comencin a baixar extraterrestres. Però allò de més, això d'aquesta pandèmia era una cosa impensable i l'impacte que pot causar amb la sensibilitat d'una persona, si els grans ho hem patit i hem pagat les conseqüències, aquells mesos sense sortir de casa, allò va ser terrible. Jo sempre recordo, hi va haver una exposició a Vinson, a Barcelona, que era una botiga, una mica al centre de disseny i tal. Fa uns anys van fer una exposició que a mi em va impressionar. Ells pretenien vendre, bueno, van vendre una botiga, una cadira sueca, que el seient anava pujant segons l'edat del nen. Llavors compraves la cadira i representa que el nen, a medida que anava creixent, una cadira sueca que era molt maca, i volien presentar aquest mobiliari. I van reproduir a escala d'un nen de 5 anys un pis. Hi havia tota una sala on tu veies com veia un nen de 5 anys una taula, un vàter, una cadira. Clar, la taula, a l'escala, com si tu fossis un nen de 5 anys. Clar, et dones compte com veu les coses un nen, et dones compte també la impressió que li pots causar a un nen. Quan li fots una bronca i t'hi abraones a sobre, com veuen una persona gran, no? Doncs bueno, una mica aquest Covid jo crec que sí que els ha tingut que afectar per força i que han quedat una mica, els hi han interromput les classes, els hi han interromput la manera d'estudiar i bueno, és un problema que suposo que, clar, jo no és el meu terreny, però suposo que deuen estar estudiant a veure com ho han de fer per seguir tirant aquesta gent endavant. Però que la gent hi ha hagut un abans i un després de la pandèmia, amb els nens i amb els grans, jo no estic convençut.
Sí, totes les edats, i jo crec que els jovent encara més per la necessitat aquesta d'interrelació que tens en aquesta edat, no? Perquè és molt diferent anar a classe i trobar-te amb els companys diàriament, poder sortir, que estar només a casa amb un nucli molt, molt reduït. Clar, i aquí també ens ha agafat a tots una mica per sorpresa, i ara a veure com des del punt de vista social enfoquem tot això, no? Perquè no només ho podem deixar a les escoles, perquè les escoles tenen les eines que tenen, sinó que també a les famílies crec que s'haurà de fer un treball molt important per ajudar a sortir tots d'aquí, no? Perquè a més la salut mental no només també és un problema dels joves, estem parlant que quasi un 30% de la població diuen que està afectat per problemes de salut mental. Llavors, a veure com socialment som capaços de donar-nos eines i sobretot de detectar-ho, no? Perquè el més difícil crec que és saber-ho detectar i treballar-ho bé.
Aquest punt que has dit, Marta, és molt interessant perquè a nivell de socialització, el que tu deies, no? La interrelació amb els altres, quan estàs parlant d'aquestes generacions joves, també estàs parlant en el context tecnològic que es troben. És a dir, estan acostumats a comunicar-se ja entre ells molt a través del mòbil, les xarxes socials. Per tant, si després encara incrementes més aquesta individualització i els apartes d'aquesta connexió real amb les persones, incrementes encara més aquesta falta de socialització que ja de per si tenen per haver nascut en un moment de la societat on la tecnologia és part del dia a dia, no? Per tant, encara està més intensificat, ja parties d'un punt una mica delicat de com maneges les xarxes socials en els joves, com per després afegir-li doncs, una pandèmia pel damunt.
Mm-hmm. Marta, Jessica, Pep, parlem de les ràbies il·legals?
Uf!
Aquest dilluns, per exemple, finalitzava una ràbia a Cervià de Ter després de 4 dies i 4 nits de festa i soroll, on es calcula que s'hi han arribat a concentrar unes 300 persones. Però aquesta no ha estat l'única, sinó que a Sant Jordi Desvalls també se n'ha viscut una altra amb també prop de 300 persones. Per exemple, l'alcaldessa d'aquest municipi assegurava que legalment no poden fer-hi res. Marta, què n'opines?
Bueno, jo crec que això de que no hi podem fer res ho hem d'agafar entre cometes. Potser no podem fer res immediat perquè evidentment desallotjar 300 persones amb els efectius dels Mossos és complicat, però ja no és la primera vegada, ja no ens agafa per sorpresa i per tant crec que ja van tard a posar-hi mesures, perquè de normativa ja n'hi ha per actuar. Perquè és clar, evidentment, hi ha normativa de sorolls, normativa de permisos, normativa de llicències. Aquesta gent estaven ocupant un espai privat i no era seu i no tenien autorització del propietari. Sota, jo si vaig a casa al veí i monto una festa, algú em dirà alguna cosa, no? Si no tinc... I a més, que no és només privat, perquè diuen, bueno, és que és privat. Home, privat no, quan a les xarxes socials tu estàs publicitant això, estàs dient a la gent que vingui, que a més estàs posant música, estàs posant llum, estàs consumint, tot això té uns límits. Que potser no els pots fer d'un dia per altre, però bueno, busquem-se normatives. A les Illes Balears crec que ja n'han posat. I mirem d'actuar ràpid, perquè això no pot ser. Un dia amb un pagès li destrossen una vinya, amb uns altres tot un poble ha d'aguantar durant 4 dies el soroll. Això no pot ser. Si no posem mesura i diem que no hi podem fer res, es reproduirà a tot el territori. I per tant s'ha d'actuar i de manera immediata. Perdoneu, però és que és un tema que m'indigna bastant que es pugui fer així, perquè veure, tots els ciutadans estem obligats a una mica de respecte amb l'entorn. 500 persones destrossen l'entorn si no està preparat, amb deixalla, amb molèstia a la natura, amb tot, amb tot.
Prens el local d'oci nocturn, han de seguir una normativa,
clar,
no?
I...
Mm-hmm. O sigui, realment es poden evitar aquestes situacions? És a dir, una cosa és quan ja hi siguin, que legalment bueno, hi hagi problemes per desallotjar-los, però es poden arribar a evitar aquestes situacions, que passin aquestes coses?
Jo amb això, veus, tu perquè a més segur que tens raó amb el que dius i a més legalment no dubto però... ni un moment. Però veus, jo amb aquestes coses sóc una mica més gambarret amb això. Veus? Jo amb això, o sigui, a veure, jo vaig tenir la fortuna de viure la revolució del maig del 68 amb el moviment hippie, deixant-se els cabells llars, l'aparició dels Beatles, que això em va agafar a mi el pic de... I home, va ser un trencament amb una societat que hi havia carca, a tope, que ens... clar, i això, vulgues o no, va ser un trencament que jo crec que d'aquí van sortir moltes coses positives. Clar, això no ho podem comparar amb una rave que és diferent, no? Perquè la mateixa definició de paraula que vol dir delirar, vol dir que és una nit de begudes, de segurament de drogues, és una nit de una mica de disbauxa. Però jo, això de que després, quan han acabat, ja sé que legalment no pots ocupar un terreny ni pots enxufar amb la llum, però quan han acabat, que recullin les escombraries, que les posin en pilonets, que siguin pacífics, que busquin un terreny lluny, sempre hi ha una casa que molestes, però busquen sortir precisament de llocs que puguin molestar. I que reuneixen una sèrie de gent que van amb la seva motxileta, porten la seva beguda, les seves coses per passar aquell cap de setmana, i arriben allà i comencen a posar la música a tope i comencen a evadir-se de tota aquesta problemàtica que parlàvem fa un rato. Bueno, jo si més no els entenc. Vull dir, de 20 a 30 anys, que diguin, tu, hi ha una festa aquí en un camp, va, anem allà, una motxileta, i ens emportem, i anem a la colla, i estem 2 dies que no pensem res, i jo penso que, inclús vaig llegir que el lema d'aquestes raves em sembla que és unitat, amor, respecte, i quan acaben ho recullen tot, pacíficament se'n tornen a anar, bueno, tu dius, s'hauria d'actuar. Jo això ho he celebrat, que la policia no arribi allà i comenci a repartir cops de porra, perquè a última hora, quan s'acaba tot,
després
aquests se'n tornen a anar, home, dius, a mi m'agradaria que tingués un... No, a veure, però jo els arribo a entendre, He fet la comparació amb el món hippie, que en aquell moment també va ser un escàndol, perquè allò va ser una cosa terrible.
Crec que no són els hippies,
Bueno, però va ser... Bueno, és que el món hippie va ser aquell trencament, aquelles manifestacions que hi van haver... Bueno, jo estic d'acord amb tu,
No es pot...
Bueno, i si el terreny és meu i venen allà i se m'enxufa la llum i em xafen les... M'enfadaré, no? Però així és en el fons, quan ho veig, això de sortir de les discoteques que els hi cobren 10 o 12 euros d'un gin tònic i que és una mica com el botellón, no? T'agrada el botellón? No. Però, bueno, també els entenc els que ho fan, no? No sé com dir-te. Sí. Vull dir, a veure, tens raó tu, Marta, eh? Ara jo me n'he anat d'orris, no, no. Però a mi, en el fons, no em arriben a caure malament del tot.
Però són punts interessants, perquè jo crec que el que estan buscant, alguns d'ells, potser és un model diferent de sortir de nit, no?
Sí.
Llavors, tens, vale, un problema a nivell de societat, com molts altres, què has de fer? Una prohibició el que fas és moure aquest problema del lloc, però aquest problema no es resol. Per tant, regular-lo, pots intentar doncs, trobar un espai que més o menys està controlat, hi ha doncs, accés a sanitaris, hi ha doncs, una certa seguretat per la gent doncs, que accedeix a aquesta festa, hi ha després un control doncs, dels residus que s'ha provocat degut a aquests dies de massificació en un espai concret, i tens un model, una oferta alternativa a discoteques que cada vegada tenen doncs, preus més abusants, amb consumicions doncs, de cost molt elevat, amb una qualitat doncs, molt limitada. No? Jo crec que la solució seria, i que jo crec que és algo entremig del que esteu dient, regular aquesta situació per oferir una alternativa a la gent doncs, que busca aquest tipus de festes. I crec que la comparació més òbvia seria els festivals, no? Els festivals que tenim ara, sobretot a primavera i estiu, més o menys fan una mica doncs, algo similar, però amb preus desorbitats. O sigui, tu te'n vols anar al Primavera Sound una nit i val 135 euros. No tothom té accés a, o sigui, aquests diners a poder pagar per assistir a un festival. Doncs podries oferir aquests espais més low cost, tot molt més bàsic, però una alternativa de festa que actualment doncs, no està regulada i que causa un problema doncs, directe a la gent.
Per això et dic que no els defenso, perquè té raó la Marta que això no pot ser, perquè seria la llei de la selva, però els puc entendre. El que fan, els puc entendre.
Clar, és això, es pot entendre, i tots ens agradaria, no?, la màxima llibertat de la societat i que tots poguessin fer el que volguessin, però és clar, és que si t'ocupen el terreny, si et posen... Però és que, a més, hi ha molta diferència amb els festivals hippies dels anys 60, amb aquest tipus de concentracions que la majoria venen de fora, no són, es convoquen a França, molts i per les xarxes, i el tipus de gent ja s'han estudiat molt bé on poden anar, és que és on saben que no els desallotjaran ràpid, on saben que tenen accés pues, a sortida, tenen, ho tenen programat, no és com... així desinteressat d'un dia per altre a un grup d'amics, va, ens posem aquí amb la guitarra i fem una festa. No és això. Llavors, crec que limitar-ho... És que també és el model d'oci que volem. I si no posem límits a aquest model d'oci, crec que al final direm als joves que només hi ha aquest model d'oci. A mi em fa molta llàstima quan per Sant Joan deixem les platges com les deixem. Perquè ara s'ha convertit en que l'endemà hem de treure tones de deixalles de les platges. O sigui, està molt bé que les nits de Sant Joan ens ho passem molt bé a la platja, però això és el que volem. No sé, potser hem de regular aquest tipus d'oci i veure que ens podem divertir, però no cal fer tot aquest tipus de festa.
No, el que passa és que el jovent precisament el que no vol, no ara, mai, és que el regulin.
Ja.
I per això són aquests moviments que dius, bueno, jo entenc que hagi sorgit això, perquè, i més a més, si després encara tenen aquest respecte que no deixen les escombraries, ordenen, o sigui, tenen una filosofia, si més no hi ha com un fondo de voler-ho fer bé. Una altra cosa és que després, clar, si ocupen un terreny que no és seu, no demanen permís, tot això, clar, ja entren en una il·legalitat. Sí, però jo el moviment aquest, com diu la Jèssica, s'hauria de trobar la manera de regular-lo, de que ho puguin fer d'una manera una mica més planificada, una mica més feta.
I ara que deies que venien d'altres països, és perquè altres països això està menys, o sigui, més regulat que aquí? O...
Ho desconec, però és clar, és curiós, no?, que vinguin aquí. Doncs jo em pregunto que per alguna cosa serà, perquè si es desplacen tant, algun cost ha de tenir desplaçar-se. I per tant, si venen aquí, ho deu ser perquè ho tenen més fàcil, no? Però és clar, és que pensem que venen amb autocaravanes i aquí una família que surt amb una autocaravana, si aparca en un lloc que no està permès, la poden multar, perquè la majoria de normatives i les ordenances municipals et multen. I en canvi amb això no hi posem mà, clar. I els pobres empresaris que organitzen festes i que fan coses han de tenir llicències, assegurances, han de tenir tot, i aquí no els hi demanem res. Està molt bé, tots ens encantaria la llibertat, però al final la llibertat, si són 8.000 milions al món, ha de tenir uns límits, ah, no? I uns
raó,
límits de...
Però bueno, em cauen simpàtics.
Sí.
Ara parlem d'un tema una mica més maco. Ara que hem passat Setmana Santa, manteniu alguna de les tradicions de les Setmanes Santes amb la seva esplendor? És a dir, el diumenge de Pasqua aneu a veure caramelles o no mengeu carn aquests dies? Això ho manteniu vosaltres o no?
No.
S'ha perdut, creieu?
Jo això no. Jo el que sí que faig és la mona.
Sí.
La mona amb el fiols, això sí que sempre fem... I perquè és una cosa que és una vegada a l'any, tot i que també s'ha convertit ja en unes mones gigantesques i tal, però la mona sí. L'altra, la veritat és que no, jo per almenys en el meu cas no.
Marta, Jessica?
No, jo la majoria no, la mona sí, perquè nosaltres a casa som de tradicions familiars d'aquestes dolces, que fem totes, els panellets, els tortells de Reis, els tortells de Rams, les bones, i ahir vam fer més de 20 persones a casa, jo amb la meva fiola de 6 anys i amb la meva padrina, la iaia Rosó de 92, i érem més de 20 i vam celebrar i tot de mones, vull dir que sí, a més és una tradició que trobo que és bonica i que no s'ha de perdre.
A casa exactament igual, només fem el tortell de Reis i la mona, o sigui, la part dels postres, no? I després, doncs, siguin els padrins i padrines, però a nivell de la part potser doncs, religiosa del no menjar el can i tal, no ho seguim.
Heu incorporat algun canvi respecte, per exemple, quan éreu petits? Perquè entenc que les mones no eren igual quan vosaltres éreu petits que les mones que es compren avui dia, no? Jo, per exemple, recordo que la mona, quan me la donava el meu avi, era un pastisset, i en canvi ara hi ha com construccions gegants de xocolata. Vosaltres heu canviat aquesta tradició? És a dir, la mona és diferent?
Sí, i ens hem adaptat. I aquest any jo m'he hagut d'adaptar a petició de la meva fiola perquè em va demanar una mona solidària, té 6 anys, per les nenes científiques que han fet unes mones, un grup de pastisseries, i cada any faran una científica. I aquest any és una que es diu Mia la geòloga, i volia aquella mona per bueno, fomentar pues, que les noies siguin científiques, i em va demanar expressament això. Clar, abans era impensable, no? Però bé, trobo que és adaptar-se als temps d'ara i està molt bé, no? Mantens la tradició i, sí. I et vas adaptant.
Quina bona idea, no sabia sí. Que seria
sí,
això
sí,
molt
no?
Bona idea.
Sí, no, jo nosaltres a casa seguim amb la tradició, el que passa és que et sents, veus obligat per la pressió, jo que ja tinc nets, nosaltres fèiem un pastís casolà sempre amb un ou, les plomes, la típica mona, però aquest any ja hem tingut que incorporar un ou que era un minion, perquè si no ja no estàs a la paix, saps? És complicant, però bueno, hem fet la celebració com cada any.
A casa no hi ha nens petits, per tant encara ens podem escapar d'aquestes sí. Mones que segurament són molt més cares que les
sí,
clàssiques
i tant.
I així és que continuem amb una mona normal de les plomes i l'ou al mig.
Creieu que aquestes tradicions s'aniran perdent? És a dir, per exemple, no sé, el Dia de Rams, o ara per exemple l'agrupació sardanista ja ha suspès el concurs de palmes i palmons, aquest any ja no ho ha fet. Creieu que això anirà perdent-se al llarg del temps?
Jo crec que sí,
sí.
Perquè tot aquest, esclar, tot aquest tema, bueno, és un tema que no està en la societat majoritàriament ara. Jo respecto moltíssim la gent que continua fent això i tal. Clar, hi va haver també, quan jo era jove, si t'explico la Setmana Santa de quan era jove, quedaràs parada perquè no podíem escoltar música, no podíem parlar, anàvem a no sé quants oficis, a Sant Esteve, el Dijous Sant, el rector rentava els peus d'uns pobres que anaven a buscar de no sé on, era tot una parafernàlia que quedaves, o sigui, aquí llavors hi havia soldats, hi havia professons, tambors, marxes militars, vull dir, era tot una cosa que quedaves, clar, tot això ha anat desapareixent, ha anat, clar, i ara en aquest moment, pues, jo penso que és molt residual. Jo, el que sí quedarà són la mona, que això jo crec que ha anat a més, perquè veig que el tortell de Reis, i això sí que jo penso que això es mantindrà sempre, però jo penso que l'altre s'irà perdent, s'irà perdent. Com, bueno, com està passant una mica amb les vocacions religioses. L'altre dia vaig voler veure, jo vaig estudiar a Barcelona, el col·legi que havia anat amb un company d'aquí a Olot que havíem anat junts, vam voler anar a visitar el col·legi, aquelles coses que ens venen ara quan comencem a... I li vam preguntar, eren hermanos d'aquests religiosos de la Salle, i ens va dir que a tot Espanya en aquell moment hi havia dos novicis, que els tenien en una casa. O sigui, no hi ha, com ha passat amb els escolapios, ha passat amb les monges. Tot això és una història que una mica va, volgués o no, va menys, eh? Jo penso que...
Sí, jo també penso tot el mateix, que sobretot aquestes tradicions molt lligades a la religió, perquè avui és una Setmana Santa, és de la religió, si les famílies ja no són practicants i hi ha, pues, doncs, menys sentiment d'adhesió a la religió, doncs és inevitable que s'acabin perdent, doncs, aquestes tradicions religioses, que són diferents de tradicions, doncs, d'on nosaltres venim com a societat catalana, no? Però després les postres acaben siguent algo més comercial, no? Algo que als nens els agrada veure perquè és visual, és de menjar, és gastronòmic. Per tant, jo crec que hi ha una mica, doncs, de canvi, que la mona ja no és algo religiós, sinó d'algo de més gastronòmic, no? I jo crec que aquestes parts sí que es poden conservar, però pot passar amb altres rituals religiosos, com comunions, batejos. Segur que això també va a menys si compares amb fa 50 o 60 anys. Sí. Per tant, bueno, és inevitable que la religió, doncs, no està seguint les línies de la societat i està quedant enrere, però bueno. És un altre tema, això.
Sí, exactament. Comparteixo. Em sembla que aquí, en aquest cas, sí que l'opinió és compartida. Però bueno, també ens passa amb el Nadal, no? Tot el tipus de festivitats. És clar, és que la majoria de festivitats estan lligades a la religió durant gairebé tot l'any, no? I ara cada vegada més s'aprofiten, pues, aquests dies no com a dies per celebrar un aconteixement religiós, sinó per dies d'oci. La societat va avançant i comparteix, no?
Ara sí, l'última pregunta, ara que hem tornat a la rutina després de les vacances de Setmana Santa i que s'acosta Sant Jordi, recomaneu-nos algun llibre, o teniu algun autor o algun llibre en especial que...
A mi m'han recomanat un que ha sortit ara, que el tinc per llegir, que m'agrada el tema, que és el Mag del Kremlin, que és la història de com és possible que un personatge com en Putin hagi arribat amb aquest poder tan gran que té, com si fos un tsar, no? I que va ser llançat en el món de la política per un personatge que muntava shows a la televisió, un personatge, doncs, que... I que aquest home, pues, ha arribat a... Bueno, ja explica tots els entramats que hi ha en el Kremlin per arribar que vegis aquests oligarques que s'han fet milionaris, que són pocs, com la gent viu amb aquesta pobresa i com tot el poble ho accepta, i tinc curiositat per llegir-lo. És un llibre que ha sortit fa molt poc, fa 15 dies, em sembla. El Mag del Kremlin, el títol també està bé.
Molt interessant.
Sí. Jessica, Marta...
Jo no recomanaria cap llibre en concret, només m'agradaria dir que se donés suport també als escriptors locals. Els meus pares tenen l'editorial Oliveres i s'encarreguen, doncs, de publicar precisament això, no? De llibres fets per gent d'aquí, de casa nostra. Per tant, m'agradaria, doncs, donar aquest incentiu que sembla que el meu pare també ho va mencionar en aquestes xerrades, però comparteixo la seva opinió, que de títols a nivell, doncs, de gent més mediàtica segur que n'hi ha moltíssims de molt interessants, segons el tema que et ve més de gust llegir, però també, doncs, d'una literatura de quilòmetre zero d'aquí a casa nostra tenim temes molt variats i que segur, doncs, que la gent trobarà, doncs, algú que li ve de gust llegir, donant suport a escriptors de casa.
Doncs mira, aprofitant això, jo, bueno, puc fer una recomanació, però també, a part de no només escriptors locals, sinó que jo el que volia dir és que no esperem per Sant Jordi anar a les llibreries, sinó anem-hi ja, perquè no hi ha res més bonic que passejar per una llibreria, perquè no cal que et recomanin res. Segur que si remenes, acaba sortint amb un llibre, no? Perquè t'acaba interessant moltíssima cosa. I hem perdut això d'anar a la llibreria, perquè ara molt estem acostumats a comprar per internet i allò, si vas a buscar un llibre que no trobes i tal, però en canvi anar a la llibreria, remenar a buscar, doncs és interessant. Sí.
Doncs molt bé, ho deixem aquí, si us sembla. Moltes gràcies, Marta Muntada, Jessica Oliveres, Pep Planilla. Moltes gràcies per venir. I a vostès, ens veiem demà i gràcies per seguir-nos. Adéu-siau, que vagi bé.